Són 2:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'escriptora vilafranquina i professora de matemàtiques Conchi Ito continua ampliant el seu univers misteriós i terrorífic amb una nova novel·la juvenil, La Puerta de los Dos Mundos, l'esperada continuació del Desván de Villaserena. La Conchi ens acompanya avui, li agraïm que ens dediqui aquesta soneta i et felicitem per aquest nou llibre que veu la llum.
Moltíssimes gràcies, Sílvia. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Contenta?
Molt, molt. Estic molt contenta. Ha estat un part llarg perquè veiés la llum i la veritat és que estic molt il·lusionada.
Ara que feies al·lusió a aquest part llarg, has publicat una desena de llibres i contes i has estat premiada. I amb aquest bagatge encara és complicat trobar editor, editorial, cada vegada que tens un nou projecte?
Totalment.
Sí?
Sí. És molt complicat. El sector passa per moments, doncs, sempre una mica... Sempre està allà, al fil, no?, de mantenir-se, sobretot les editorials independents, que és amb els que, les que he publicat jo, i realment, sí, és un sector que lluita moltíssim.
De tota manera, la novel·la arriba a les portes de Sant Jordi, que és ideal, no?
Sí, sí, estic molt contenta que arribi ara en aquest moment i tot i que vam fer un previ al festival que fem aquí de l'Àrea 49 de Fantasia, Terror i Ciència-Ficció, doncs la distribució ha estat posterior a partir del gener.
La Puerta de los Dos Mundos és la continuació del Desván de Villaserena que vas publicar el 2018. Deies ara, ha estat un part llarg. El procés creatiu ha necessitat aquests 7 anys o realment què ha passat en aquest període?
No, en aquest període, jo el 2008, realment, quan vaig fer el Desván de Villaserena, el vaig pensar com un llibre realment autoconclusiu i al final sí que no me'n vaig adonar que per molta gent va ser un final obert, però jo com que separava el món de la realitat del món de la fantasia, tot i que tenen molts nexes en comú. Vull dir, per exemple, el terror és un d'ells, no? Perquè en el cantó real hi ha una guerra i en el cantó fantàstic també, perquè hi ha un assassí, hi ha un rei malvat, no? Com si diguéssim. Que tot té ser... O sigui, no, els meus personatges no són mai ni blancs ni negres, vale? Tot és tota una escala de grisos. Llavors, doncs, jo tenia autoconclusió i la gent em va començar a demanar, home, no el pots deixar així, no el pots deixar així... Bueno, total, que m'anaven dient els lectors i va arribar la pandèmia i a mi se'm va acudir, doncs, fer... No havia fet mai directes d'Instagram, va ser la primera vegada, i vaig pensar, si jo estic en aquesta... Bueno, tots estàvem en aquesta situació, però jo pensava, què puc fer jo per aportar alguna cosa? I em vaig llançar a fer els directes de la lectura de cada capítol. I sempre...
Cada dia llegies un capítol.
Sí, cada dia llegia un capítol i deia, a veure si aconseguim que sortir d'aquest tancament abans que jo acabi el llibre.
Quants capítols tenia?
37. I jo tenia la il·lusió que en 37 dies igual solucionava. No va ser així. I llavors, el darrer dia que jo que estava fent la lectura, una amiga em va demanar per entrar en directe. Una amiga que no era molt propensa a participar en qüestions de xarxes i em va demanar per entrar. I em va emocionar moltíssim perquè em va dir que cada dia esperava amb il·lusió l'hora aquesta, que se li havia passat més lleuger... Bueno, aquestes coses que t'arriben a l'ànima. I llavors em va dir, i és que l'has de continuar.
El llibre.
Clar. I llavors vaig pensar, ostres, ara sí que sí.
Sí o sí.
I mentre ella m'anava dient i mentre havia fet la lectura, allò va ser com el detonant. I de cop i volta va aparèixer la història. És que si no tens història per narrar, no cal posar-te a escriure. ¿Vale?
Però dius, de cop i volta va aparèixer. Sí. Ah, ja m'explica millor.
Bé, el cervell, jo ja fa estona que amb la qüestió del cervell estic molt, molt enamorada, sincerament, i això del multitasking cerebral. És a dir, que mentre tu estàs fent altres coses, però tu tens un problema o tens alguna història que has de solucionar, no hi estàs pensant tota l'estona de manera conscient, però el teu inconscient està treballant, perquè ell vol resoldre totes les coses que li planteges, així és el cervell. I el cervell meu va anar treballant des del que m'havien dit els altres lectors fins al detonant. I llavors, en aquell moment, em va aparèixer una història. O sigui, no surt del no-res, sinó que hi ha aquest treball nostre intern que fem.
I des que apareix aquesta idea, que apareix la història, perquè el cervell ha estat allà treballant-la inconscientment i la porta al conscient, i tu li dones forma al procés d'escriptura, quan sol durar?
Doncs aquí, en aquest cas, o sigui, el part d'edició ha estat lo llarg, el part d'escriptura no. El desband de Via Serena vaig trigar 3 anys i vaig haver-me de demanar una reducció de jornada perquè no podia. O sigui, els personatges estaven allà...
Escriu
la meva història, i jo, i al final vaig agafar mitja jornada. I en la pandèmia el que va portar és que realment tingués temps per escriure. I estigués a casa. O sigui, clar, des del punt de vista del que ens va passar va ser molt dur, però l'escriptura era una sortida, també, a aquest, doncs, situació exterior, no? I va durar 9 mesos. O sigui, vaig anar molt ràpid. Perquè, clar,
com
va ser...
Com un embaràs, eh?
Sí. Al març ens van tancar... clar, no vaig acabar de llegir que no havíem sortit... I la idea ja hi era, i vaig començar a treballar, llavors va venir l'estiu, em va ajudar també a continuar escrivint, i 9 mesos. Després, clar, la fase de correcció, tot això ja s'ha allargat més. Però realment el problema està a la portada.
La portada?
És al·lucinant. El
a problema... mi m'agrada molt la portada.
No, però no, clar, no aquesta.
No, hi ha la una, definitiva.
Una, no, hi ha una versió de portades anteriors. Clar... els meus editors no són de la banda de la fantasia. La col·lecció de Bòbila Libros és una col·lecció així bastant heterogènia, però és a banda de l'editorial Candalla, que és molt realista tot el que fa. Llavors, clar, jo vinc d'un sector que és molt de fantasia, i llavors això implica que les portades que jo busco són de gènere. I clar, era un saps? Aquesta, perquè he treballat amb gent, Cornier va ser el que em va fer les primeres portades, que hi havia una aranya gegantina, peluda, clar, allunyada de la portada sí que hi ha l'aranya.
L'aranya terror que els fans de la Conxi ja coneixen.
Sí, i clar, no arribàvem. Doncs,
fixa't, i clar, una portada és molt important.
Sí, el que passa que jo no pensava que fos tant, en el sentit de... Potser igual... Sí, clar, quan no et coneixen, és veritat que tu tens la portada...
Entra pels ulls,
és veritat. No?
Després ja fulleges si t'ha cridat l'atenció.
Exacte. Però com que jo ja tenia com un públic petitó, però ja era el que doncs, m'havia llegit, doncs pensava, bueno, doncs ara potser doncs una portada que jo... I no. I al final sí que hem aconseguit una portada que ens agrada a tots, que ja és el que toca.
Qui l'ha feta?
És un noi molt jove, té 24 anys, és un noi andalús que dibuixa manga i es diu Javier Fernández. I el seu estil és de personatge, doncs això, tirant al manga, potser Pixar... Bueno, per fer-vos una idea, que no és exacte això, però ja és el tipus de dibuix que li agrada a ell.
I qui ha escollit per sortir a la portada? Veig l'aranya terror i la noia qui és?
La noia és la Blanca. L'aranya terror i la Blanca.
I a dintre també hi ha il·lustracions.
Sí, i a dintre també hi ha il·lustracions. Les il·lustracions interiors són d'una noia que es diu Andrea Oliver Villares, que també és molt jove, que té 23 anys, i que va ser la primera persona que va fer una portada del desband de Via Serena, perquè la idea del portant de Via Serena, tot és un període llarg, però s'ha de tenir paciència. A casa meva diem que piano si va lontano, o sigui que realment tu vas caminant i vas fent camí, i si tu tens una idea i la mantens, al final realment es pot fer realitat. De maneres inverosímils a vegades, eh? I llavors ella va fer la primera portada del desband de Via Serena amb els primers esbossos que hi havia quan ella tenia 10 anyets.
Què dius?
10 anyets. Li vaig ensenyar una petita idea de primers capítols i va plasmar-ho i em va agradar moltíssim. Llavors pensava, doncs, si algun dia faig, que no va ser el cas, en el Desván de Via Serena va ser text i ja està, però quan va sortir l'oportunitat de fer La Puerta de los Dos Mundos, doncs li vaig demanar que fes les il·lustracions interiors.
I ara té 20 i escaig.
23 anys, 22 per 23, perquè està entre la meva filla petita, la Sílvia, que en té 21, la Laura, i farà 22 aquest any, la Laura, que farà 24, i ella està al mig.
I us heu tornat a trobar.
Sí, bueno, és filla d'uns amics, o sigui que ens anem veient.
Heu mantingut el contacte.
Sí.
Tot això ha passat en aquests 7 anys, però també hi ha hagut un conte que ha estat premiat, un conte infantil en aquest cas.
Sí, el conte és Valeria i mi, és un conte de ciència-ficció per a nens, que costa trobar ciència-ficció per a nens. No, no el sentit dels contes que parlen de l'univers o que parlen del sistema solar, d'això se'n fa i se'n fa coses molt maques. Però a nivell de ciència-ficció infantil costa més. Jo crec que perquè la ciència-ficció es situa sempre més a la banda de l'adult, no?, perquè hi ha hagut molt bones distopies, molt bons autors de ciència-ficció, però d'una visió adulta. I m'agradava pensar aquesta història de la Valeria i el robot Mi, i també volia introduir un factor, que era el factor femení, des del punt de vista d'una família que està format per dues dones. I que un lector, quan vaig guanyar el premi, també vaig guanyar el premi de conte infantil per Cuentos para Laura, Història d'un conejo que vivia en un baúl. I un dels lectors em va dir, està molt bé, la història és molt bonica, però és una família de les de sempre. Per què no escrius? També això fa molts anys. A mi se'm queden les coses dintre del cap.
I tard o d'hora?
Tard o d'hora surten. I dic, doncs ara és el moment. I una és enginyera aeroespacial i l'altra és astronauta. I se'n van a Mart. I la història ve perquè han de deixar el robot Mi a la Terra perquè els robots en aquest futur es reciclen. I què passa amb la nena i el robot i aquesta relació que hi ha entre l'humà i la màquina.
Un bon mirall per emmirallar-se les nenes.
Sí, sí, totalment.
La Conchito és professora de matemàtiques a l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca. Com compagines feina, família, escriptura?
Doncs la veritat és que durant un temps el que he fet és dormir poc. I això és una mica dolent, la veritat. Em vaig emportar un susto fa un temps. Em vaig anar al neuròleg per dir a veure si m'he passat.
De salut.
Sí, i em va...
Vas abusar.
I em va dir... No, una cosa que em va fer molta gràcia, perquè em va dir... No, tens el cervell esponjós. Està... Jo, quan va dir esponjós vaig dir... Ja està, tinc un tou de forats per tot ara, que deu estar fatal. No, està bé, està bé. I em va dir... Mira, preocupa't, perquè va ser un moment que no em sortien com les paraules, no? I em vaig posar supernerviosa. I em va dir, preocupa't el dia, no que no recordis les paraules de fins i tot diu, algun amic, que no, allò no et surt el nom. Preocupa't el dia que un objecte que tu coneixes de sempre, per exemple, unes claus, no sàpigues per què serveixen. Aquest és el detonant de que alguna cosa...
No el nom.
No el nom. Sinó per què,
l'ús.
Si diu, allà sí que et pots preocupar. I vaig dir, doncs de moment no. Me'n recordo de per què serveix tot. I mira, em vaig quedar tranquil·la, però va ser falta de son. I llavors ara intento ser més estricta amb això. Tot i que soc molt nocturna, em vaig a dormir tardet, però intento que quan me'n vaig a dormir tard, llavors sigui el dia que haig d'entrar a treballar tard. Llavors les 7 hores, respectar-les al màxim possible.
Si vas a dormir tard és perquè escrius?
Ara
o et documentes?
Ara passo un període de molta tranquil·litat d'escriptura. Tinc idees i projectes, però és allò de dir la història. I em ronden coses pel cap, però encara no és el moment. I el que estic fent és estudiar coreà.
Estudiar coreà?
Estic estudiant coreà.
Com estimules el cervell?
Sí. Mira, m'he pujat a la Hallyu aquesta, a la onada coreana, des de fa temps. Això va venir per les meves filles, però m'hi he quedat jo. Ja és també una miqueta, però m'ho passo superbé. I aquí a Vilafranca donen classes de japonès, però de coreà no. I em van dir que a Vallirana hi havia, bueno, per contactes d'amics i tal, però justament a Vallirana tampoc ho van aconseguir. Però una acadèmia d'aquí a Vilafranca m'ha aconseguit una professora, que es diu Jujin, a Seul. I ho fem online. Ella està a Seul i jo estic aquí, i coincidim en l'horari.
I ets capaç de dir-nos alguna cosa en coreà? Quin nivell
tens? Chonin... Conchi i jo. I això vol dir, soc la Conchi.
Uau.
Ja està, de moment.
Ara que ens dius això del coreà, jo et volia preguntar, que segurament t'ho pregunten sovint, pel fet que destaques en el que seria la intel·ligència lògica matemàtica, és el teu ofici, guanyes així les garrofes, però també en la lingüística verbal, no? Si fem cas a les 8 intel·ligències que hi ha com a escriptora. I això, malauradament, no passa sovint, no? Ens encasellem molt en una o en una altra.
Sí, però jo penso que potser és per l'entorn en el qual estem i perquè certament les matemàtiques no han estat mai una matèria que sigui agraïda, ni d'explicar ni de treballar.
Tenen mala fama, sí, sí.
Sí. Jo soc una enamorada de les matemàtiques. Jo reconec que quan vaig fer la carrera, no. Va arribar un moment que estava tan estressada, tan agotada, tan cansada, que vaig pensar a quart de carrera de deixar-la. Vaig repetir quart i, bueno, gràcies al meu home que em va dir, hombre, que ja que estàs aquí. I va estar allà una mica passada i vaig dir, va, farem l'esforç. I me n'alegro molt d'haver-la acabat. I em vaig tornar a enamorar de les matemàtiques quan vaig sortir de la carrera i vaig apreciar coses de la carrera després, a posteriori. Però clar, això no treu que tu puguis tenir aquest cantó de... Sempre m'havia agradat llegir, m'havia agradat escriure, vaig portar una petita revista quan estava a l'escola i els mestres quan estava a l'escola no em deien que aniria a acabar matemàtiques perquè a mi no m'agradaven les mates a l'escola, m'agradaven les ciències naturals, que crec que li agraden a tots els nens a l'escola. I penso que és això, que al final tenim moltes coses que ens agraden i a vegades ens tanquem perquè potser ens encasellen o potser perquè nosaltres mateixos diem no, perquè potser no em veuen d'aquesta faceta.
No serveixo, no se'm dona bé.
O sí, i que no, que els altres poder esperen coses que dius, si jo faig... Clar, jo al principi tenia por quan vaig començar a escriure. I l'altra cosa és que vaig canviar el nom, vaig posar MC Ito, perquè, bueno, lo de Ito ho vaig mantenir, perquè és un nom que no sona molt i si et busquen per internet és fàcil de trobar-te, però clar, també el canvi, perquè jo feia classes i pensava, ara em llegiran i a veure, les risotades van a ser...
Per credibilitat a l'aula, no?
Exacte, però el Desván de Via Serena ha estat llibre de lectura en diversos llocs i en el Milà, en el centre on treballo, també, i els professors em buscaven i em deien, els està agradant molt, i amb cara de sorpresa deia, home, està bé la cara de sorpresa, però jo que estava tant de dir, ostres, sí...
Que estaves encasellada.
Sí, exacte, la profe de mates, i... o sigui, que podem fer-ho, podem intentar-ho i com a mínim intentar. Després ja veurem què surt, no?
Demà a la tarda a la llibreria L'Odissea es presenta La Puerta de los Dos Mundos, aquesta continuació per petició dels lectors del Desván de Villa Serena. Què en podem desvelar sense fer spoilers?
Mira, una cosa... Primer, la persona que em presentarà, que és l'Esther Ribas Arbós, que també és periodista, que és escriptora de fantasia èpica, que va venir aquí a l'Àrea 49, va fer una xerrada sobre estratègies per plantejar situacions de combat dintre d'un llibre, i va ser molt divertit, és molt maca, i ella ha escrit Els protectores d'Asgard. Estic molt contenta que vingui. Això és una cosa que es pot desvelar. L'altra que es pot desvelar és que hi haurà un sorteig, perquè una de les coses que em feia il·lusió era fer cosetes amb els... Ja que tenia il·lustracions, doncs... hi haurà el sorteig d'una tote bag, hi haurà un sorteig d'una tassa, que el meu home sempre diu, masses tasses a casa, però tenim debilitat per les tasses. I jo aniré amb una samarreta que també porta un dibuix.
I de la trama?
De la trama que es pot desvelar.
Sí,
a veure, aquesta segona part... al final acaba que Tobias torna amb Max i travessa la porta, això ho puc dir perquè és el principi del llibre, i quan arriben a Via Serena, que els està esperant l'aranya terror, Max no desperta. I, clar, Tobias se sent impotent, Tobias ha perdut a la seva mare, el seu pare no sabe gaire amb ell... Total, que no sap què fer amb aquesta situació de que Max no recupera la consciència. I a partir d'aquí es desenvolupa tota la història de com intentar que Max torni a despertar i com el que està succeint a l'altra banda de la porta, no? Que estan passant coses en dos nivells a la vegada.
Ets escriptora de terror, de fantasia, de ciència-ficció... Totes aquestes etiquetes et cauen, amb quina et sents més còmoda?
Amb totes, potser la que em fa una miqueta més de cosetes és la de terror, perquè jo m'espanto moltíssim. Jo no veig pel·lis de terror, em costa molt. He anat sempre al cinema de Sitges, de ciència-ficció, des de...
El festival de cinema fantàstic,
exacte. I recordo d'haver estat en pel·lícules amb la jaqueta per sobre del cap. Clar, les de fantasia no, les de ciència-ficció tampoc. Però el Desván de Via Serena va sortir d'un repte, va sortir del repte de... Havia guanyat el premi amb Cuentos para Laura, amb Un conill que viatja, tal, i el meu home em deia, és que ets una mica flower power a vegades, no? Què tal si... Que no t'atreveixes a escriure una història de terror? I va ser així, vaig dir... Amb un matemàtic no li pots dir... No puedes hacer no sé què. Li planteja un problema, t'he d'intentar resoldre. I vaig plantejar una història amb el més terrorífic que semblava a mi, que era l'assassinat d'un nen. Que em sembla de les coses més fortes que pot passar, perquè realment és infame, és algú que no es pot defensar. I clar, però els morts els vaig transformar en fantasmes, perquè era una història per les meves filles, que tenien una edat, eren petites llavors, 12 anys, 10 anys, i pensava, si començo així, la mama ja no tornaran a llegir res de la mama, fora. I les vaig transformar en fantasmes, i és una comunitat. I una de les coses més boniques que m'han dit és que els personatges són entranyables. En una història que fa por i que alguns nens no la poden llegir a les nits i la llegeixen al matí o la llegeixen al pare i la mare, i això m'ho han comentat lectors. Per tant, aquest joc ambigu, estrany, m'encanta.
Conchito està de tornada amb La Puerta de los Dos Mundos, la continuació del Desván de Villaserena. Gràcies i molta sort amb aquest nou volum.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Sílvia, i bueno, a veure què tal Sant Jordi. Serà molt emocionant també aquest any.
Segur que sí.
Gràcies.